La recomanació de l'Agència Catalana de Turisme ens porta avui fins al Maresme, concretament a Arenys de Mar. Aquest municipi té un important port pesquer i també els serveis d'un port recreatiu. De fet, el port podríem dir que és una de les principals dels principals motors econòmics del municipi. Però no és el port el que ens ha portat avui fins a Arenys de Mar, sinó més aviat el que volem descobrir és els equipaments museístics. El Museu Marès de la Punta, amb una interessant exposició sobre la realització de puntes artesanes, ja sabeu que aquesta és una tradició molt de casa nostra, i el Museu Mollfulleda de Mineralogia. En aquest espai trobem una de les millors col·leccions de minerals que es poden veure arreu de Catalunya. Està amb nosaltres la directora del Museu d'Arenys de Mar, la senyora Neus Ribas. Senyora Ribas, molt bon dia.
Bon dia.
Moltes gràcies per venir a visitar-nos.
Encantada.
Volem descobrir, perquè moltes vegades quan passem per determinats municipis, i els municipis de la costa potser encara més, tenim la tendència a veure les coses que fan referència a la banda marina, diríem.
Sí, la gent acostuma a anar a la platja, a dinar...
Sí, els xiringuitos de la platja...
Sí, sí.
Però a vegades no ens endinsem una mica i ens perdem patrimoni cultural interessantíssim.
Sí, perquè Arenys no només els museus, sinó que té força patrimoni molt interessant per descobrir, i evidentment els museus que en són, podríem dir que són museus monogràfics perquè estan dedicats a unes col·leccions molt concretes, però que en aquest sentit són molt especials perquè tenen unes grans col·leccions.
Són museus que estan en diferents espais?
Són dos edificis històrics. Un era un antic hospital del segle XVII que es va rehabilitar per posar la col·lecció que Frederic Marès va voler donar a l'Ajuntament d'Arenys de Mar, que la va donar a la Generalitat, i amb la intenció que es fes a Arenys de Mar un museu dedicat a les puntes de coixí, que ell tenia una col·lecció molt important, i així per això es diu Museu Marès de la Punta. Però a partir d'aquesta primera col·lecció, que ja l'any 1983 s'inaugura el museu ha anat creixent i ampliant amb col·leccions molt, molt importants, i que realment, a més, és un museu que té molt clar, i ja des dels seus inicis, que no només tenim puntes de Catalunya, sinó que n'hi ha puntes
d'arreu
d'Europa. O sigui, podem tenir des de puntes de Malta fins a Rússia, d'Anglaterra fins a tota d'Itàlia.
Hi ha grans varietats amb el tema de les puntes respecte a un lloc d'un altre?
Sí, o sigui, cada país, o sigui, les puntes de coixí, o les puntes fetes a agulla i fetes amb boixet, és una tradició que és europea. En el sentit que jo sempre, quan venen visitants, explico, dic, els xinesos sabran molt d'estampar, treballar amb la seda, però no en saben fer puntes. No? És una tradició autènticament europea. Llavors, cada país europeu, fins i tot, cadascú té la seva tècnica pròpia. Per exemple, les puntes irlandeses no es fan amb boixets, es fan amb ganxet. Són molt senzilles, però són molt vistoses, són molt, molt boniques. Si penseu en les pel·lícules dels anys 1910, aquelles camises estan decorades, moltes estaven fetes amb puntes d'allà.
També tenen molta tradició les de Flandes, no?
Home, són les més... diguéssim, Bèlgica i França són els països que més tradició puntaire tenen. Vull dir que per això tenim molts visitants francesos, perquè per ells les puntes són com formen molt part de la seva cultura i de la seva tradició.
I quan parlem de que el museu ha anat ampliant, de quan podem parlar? Perquè, clar, si no hem vist el museu, ens costa fer una mica referència...
Si juntem, perquè clar, a més aquest museu té el hàndicap que el seu Museu d'Arenys de Mar també reuneix el que és col·lecció local. Per tant, si hi ha objectes des d'arqueologia fins a ceràmiques o coses que de patrimoni d'Arenys, també entren al museu. Per tant, en conjunt, minerals, puntes i col·lecció local, estem parlant de 12.000 objectes, que no són els que tenim exposats,
ja
evidentment.
Imagino, ja
evidentment. Però per això dic que són unes col·leccions molt importants. I perquè, a més, tenim col·leccions, en el cas de les puntes i en el cas de minerals, si després en parlem, molt, molt importants. En el cas de les puntes tenim, per exemple, la col·lecció que hi havia estat propietat de Francesca Bonmaison, que va ser la fundadora de la primera escola de la dona i que té una biblioteca dedicada al seu nom. Aquí va ser una figura molt... Era una dona que li agradava molt, perquè, a més, el seu pare havia tingut botiga de teixits i, per tant, tenia moltes puntes, molts brodats, i les seves descendents ens van donar aquesta col·lecció. Això es va incorporar fa poc. Però ja als anys 90 es va incorporar una col·lecció molt important d'una ballarina, Carmen Tórtola Valencia, que és la col·lecció no és nostra, és un dipòsit del Col·legi d'Art Major de la Seda, però que reuneix una col·lecció de puntes molt antigues perquè ella era una col·leccionista. És un personatge realment fascinant perquè, a més, és una dona que va ser molt important a la seva època. Després es va retirar als anys 1930, però va ser molt admirada per gent com Vallín Clam, Dalí, Anglada Camarasa, Zuloaga, els la van pintar. Llavors ella als anys 30 es tanca a la seva casa de Barcelona i es dedica a les seves col·leccions, i una d'elles eren puntes. I aquesta va entrar al museu.
És difícil conservar les puntes? Perquè, clar, sí, suposo que requereixen no només d'estar molt protegides, sinó...
El problema del teixit és que és viu, clar, que dic jo, és orgànic.
Clar, que van evolucionant.
I llavors, realment és difícil perquè... per conservar-les necessites molt espai, no podem intentem no plegar per evitar que el teixit es vagi seccionant. Sort tenim que tenim l'assessorament del centre de restauració que hi ha al Museu Tèxtil de Terrassa, el suport de la Diputació, en el sentit que ens ajuden, perquè el Museu d'Arenys de Mar no deixa ser un espai petit i amb un personal molt reduït, i per tant no tenim la sort de tenir un restaurador en la nostra plantilla, yeah, o un conservador. Però bueno, amb l'assessorament d'aquesta gent que sempre ens ajuda molt i són realment uns capdavanters a l'hora del tema del teixit.
Anem cap als minerals. Museu Mollfulleda.
Sí.
Entenc que això devia ser una col·lecció privada.
Sí, era Mollfulleda, Joaquim Mollfulleda, era el propietari del Calissai. Potser molta gent el recordarà més, sí, el Calissai.
Encara Calissai estava a Arenys de Munt o de Mar?
De Mar. I és la fàbrica està encara... no funciona, però s'ha convertit en un centre cultural al poble i la gent pot entrar, i en alguns dels espais encara hi pot veure una mica el que era aquella fàbrica, que era, va ser tan important per al poble.
Llavors, el licor dels Nadals,
sí,
en una determinada,
sí,
època.
Sí, era bueno...
La taronja, no?
Es feia amb una sèrie d'herbes, era una fórmula magistral i secreta, que encara la família conserva. Conserva perquè, clar, la família encara continua vinculada al museu. Conserva, però no ha arribat a reproduir de nou, em sembla. Perquè la família va perdre la titularitat a l'època de Romassa. Perquè s'ho va quedar Romassa. Sí, sí, és una història molt curiosa, també. Llavors, Joaquim Mollfulleda, que és dels últims propietaris, era la tercera generació, en realitat ell era molt aficionat a la mineralogia. I va reunir una gran col·lecció de minerals. I a més era un home que tenia, com era un empresari que tenia molts contactes a tot Espanya, i va aconseguir realment minerals que avui en dia no es podrien trobar ja, perquè són mines que a Espanya ja s'han tancat, per tant ja no s'extreu aquests minerals. I també tenia també molts contactes arreu arreu del territori, i molta gent ha fet que donés molts minerals al nostre museu i tinguem una col·lecció de minerals de Catalunya molt ben posicionada, molt ben col·locats. O sigui, que tenim representació de totes les comarques, diguéssim, minerals de tots. I és l'únic lloc que podríem dir en el nostre país que hi podem veure això.
Bé, Arenys de Mar té, com ja dèiem, molts atractius. El port, sens dubte, una gran restauració, algunes jornades gastronòmiques interessantíssimes, com per exemple la del calamar.
Sí, la que comença ja.
Ara ja, perquè estem en època. I també els museus. Per tant, quan aneu a Arenys, potser no cal despistar-se només mirant cap a la costa, sinó també entrar una miqueta cap a l'interior. Teniu també una exposició que no sé si ja ha començat o està a punt de començar, referent a la protecció de la costa del Maresme, sí, durant l'època de la Guerra Civil.
Sí, doncs aquesta exposició la tenim dins aquest any, durant tot l'any, fins al desembre encara teniu temps. És gratuïta perquè és una exposició temporal. Cada any canviem aquesta exposició temporal. I aquest any està dedicada a la defensa de la costa perquè volíem commemorar els 80 anys del final de la guerra i dedicar-ho a un tema que, pensant en el patrimoni que ens queda en el nostre poble de la guerra, que són els búnquers, que en realitat el nom correcte seria niu de metralladores, hem explicat com el Maresme es va defensar de possibles atacs, d'un possible desembarcament de tropes franquistes, fent tota aquesta Nius de metralladores, bateries de costa, però a més parlem dels bombardejos, com la gent els va viure, els bombardejos, com va viure l'arribada de les tropes i com també com l'aixecament, com es va produir. Una mica el que hem volgut presentar és una mica com va viure una població, les poblacions de la rereguàrdia, perquè el Maresme no va ser zona de combats com era la zona de l'Ebre.
Clar.
Era una zona més de rereguàrdia, però també va tenir, sobretot va patir molt el tema dels bombardejos. Hem aconseguit realment testimonis tan fotogràfics com físics, pràcticament únics, perquè en l'exposició podreu veure fotos, per exemple, del bombardeig que es va produir a Arenys de Mar el 39, ja quan s'estava acabant, abans de que arribessin les tropes. És una foto inèdita que vam trobar per casualitat per internet, feta per un vaixell anglès. I després tenim també uns documents tan curiosos com d'un senyor que feia vigilava des de la torre del campanar de l'església, com a molts pobles, els avions que podien bombardejar. Llavors tenien una llibreta que ens l'han deixada, en la que està dibuixat cada avió amb les seves característiques per distingir si era amic o era un amic. Clar, és que hi havia una zona de molta circulació i, per tant, era realment és molt interessant intentar veure com havia de viure aquest poble o els pobles del Maresme, en realitat, tot això.
Fins a final d'any, aquesta exposició sobre la protecció de la costa del Maresme durant l'època de la Guerra Civil. Neus Ribas, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per ajudar-nos a descobrir com és l'oferta museística de Vilassar de Mar.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
I recomanar això sí als nostres oients, doncs això, quan vagin a Vilassar i quan mengin calamars i tot això, doncs calamars de pupira, perquè s'ha de dir que són d'aquells calamars que
són molt bons, tenen una oferta.
S'han de tenir en compte,
Sí, sí.
Gràcies per acompanyar-nos.
Va, vosaltres.